Miren, i el dia 21 de novembre és el Dia Mundial de la Televisió. Tenim a Lluís Cabedó així nosaltres que va parlar-nos d'aquests moments que tot el món recorda de la televisió. Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Susana. Avui, ja te dic, avui celebrem el Dia Mundial de la Televisió i des d'un mig que se pensava que a partir d'aquest dia que apareixia al món este gran invent per a la ciutadania, se pensava que seria el descomençar del seu soterrament i que va, la ràdio avui dia està més viva, en què parlem de la televisió, la ràdio des del mig en què estem parlant ara està més viu que mai, o sigui que cada un té el seu mercat, té la seva audiència, té la seva,
el seu
moment.
Espai, sí, sí.
Entonces, per això vull parlar de la televisió quan va arribar a Espanya, el seu origen, una miqueta de tot.
Pues comencem.
Pues sí, va ser això l'any 1996, quan l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb el principal objectiu de promoure l'intercanvi mundial de programes sobre la pau, la seguretat i el desenvolupament econòmic i qüestions socials i culturals, van promoure que se celebrara pues això, el Dia Mundial de la Televisió. Ja veus tu, la pau, la seguretat, coses que més que han passat anys i siguin igual, ni pau, ni seguretat, ni res, però bueno. Se pot dir, Susana, que la decana de la televisió, com la coneixem avui en dia, és la BBC, ja que són les primeres emissions públiques de televisió, les van efectuar esta emissora pública d'Anglaterra l'any 1936 i que la seguiria tres anys més tard a través de la NBC als Estats Units, o sigui, l'any 39. A Espanya va haver d'esperar uns quants anys, ja que l'inici de l'activitat regular de la televisió espanyola va començar un 28 d'octubre de l'any 1956, amb l'inici de les emissions de la primera cadena. Però, Susana, tu sabies que per arribar a esta fecha hi ha unes anècdotes que a lo millor les nostres oients desconeixen? Pues te diré que la primera prova de la idea de lo que seria la televisió a Espanya es remonta al novembre de l'any 1938, quan el règim de l'Alemanya nazi va presentar a Francisco Franco la Fonovisión, tecnologia patentada per Telefunken, que per cert és la primera tele que vaig tenir jo a casa, sí, que permetia enviar a distàncies sonidos i imatges, i a la qual van acudir diversos personalitats del govern espanyol i de l'estat alemany, per lo que Franco va expressar el seu agraïment i admiració per la prova. La primera demostració del que és la televisió en si se remunta a les 12 hores 45 d'un 10 de juny de l'any 1948, durant una exposició de tecnologia a la Fira Internacional de Mostres celebrada al Palau de Montjuïc de Barcelona, on la casa Philips Ibérica instal·la una càmera unida per un cable a un monitor situat a 30 metres. Enriqueta Teixidó i Enrique Fernández van ser els primers locutors espanyols que van aparèixer a la pantalla. Posteriorment, a l'agost de l'any 1948, la RKA efectua les seves proves de retransmissió amb una correguda de bous des del Cercle de Belles Arts, que per cert, Susana, va ser un sonat fiasco a causa de la pèssima qualitat d'imatge i de sonido, per lo qual cosa els assistents reclamaven la devolució dels seus diners. I van anar allí perquè diu, així no pareu la correguda des de... no se veia ni una castanya. En estos 67 anys de la televisió pública a Espanya, estic segur, Susana, que tots tenim el record de programes com el 1, 2, 3, Responda otra vez...
Hombre.
Històries para no dormir...
Uf, sí.
De Chicho Ibáñez, sí, 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 que va sí, introduir sí. Les pel·lícules de temor o de por, o sí, com vulguem dir-li. El Estudio 1, que ens va portar a grans artistes del món del teatre a la televisió. La gent veia obres impensables.
Impensables.
Voles per... Jo me recordo de ser molt xicota de veure el Conde de Montecristo en capítols així que no s'acabava mai, això. El mític Estudio Estadio, que avui en dia encara està... I la seva mítica moviola. Ja veus tu, la moviola, ara que ens donen que n'hi ha 200 càmeres en un camp de futbol.
I tant.
Els pallassos de la tele. Tu di quin pallasso eres?
Jo de Fofó.
De Fofó, i tant. Jo crec que tots. És que m'ho han criat des de xicotets. e Informe Semanal, que después te contaré una anécdota relacionada en el nuestro pueblo sobre este programa. El Hombre y la Tierra.
El Hombre y la Tierra.
De Félix Rodríguez de la Fuente, que va a ser un de los programas más premiados alrededor del mundo. Curro Jiménez.
Uf.
La Clave, de José Luis Balbín. Yo menos veía las películas, pero supongo que ahora, hoy en día, sería un de los mejores programas de tertulia política y de cuestión social, seguramente.
Que estaba en... el programa de La Clave estaba envoltat en un núvol de fum.
Sí.
Porque todo el mundo estaba fumando allí.
Puro, a ver qué fumaba más seguridad. Sí, sí. Y cara, hoy en día en las zonas estas de zapping y tal, encara trauen imágenes de algún,
sí, 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 sí,
de algún tertuliano tan especial, ¿no? Mm. Verano Azul, la serie de las series, ¿no? Esta también es una de las series más premiadas alrededor del mundo.
No se va a plorar cuando va a morir. No,
ya cuando la emitís, encara salta la imagen ya, de tantas veces que la han pasado. Hombre, si no la han pasado bien, bé, no la han pasado cap, ¿eh? Pues no fa molt, a les meves filles vaig intentar que le veren i va.
I ja no els interessava, no?
Bueno, pues si vosaltres estàvem a le baix mirant
la tele. No els atrapava, no?
No els atrapava, no? La Bola de Cristal.
Uf, de Alaska.
És dissabtes de matí.
La Bruja Avería.
La Bruja Avería. Que eren programes que la majoria de la gent jove, que avui en dia són considerats molts des de programes de culto, no? Que no s'han tornat a fer d'aquesta tipa de característica, perquè, a més, la Bola de Cristal traia la vanguardia d'Espanya, volíem ser un país modern, traien grups i gent que després han destacat en altres matèries. O el programa, quasi que decano, quasi que te diria jo, Saber i Ganar. Tu saps que el programa este de Saber Ganar, a part de que Hurtado, cada vegada que acaba el programa, el fiquen en formol, perquè siga igual este home, ha anat gent de Vila-real allí.
Sí.
Pues sí, ha participat i han guanyat, com a, per exemple, un exconsejal del PP de Vila-real, com va ser, que va completar 14 programes en el popular espai que se fa en la 2, que la segunda existe també, pues n'hi ha algú que se creu que no existís.
Sí, sí, pues encara sí, ahí,
existís,
no?
I el programa este, pues estan ahí penjat en un horari a l'hora del telediari de la vesprà, més o menys, per la segona cadena, que, ja te dic, i un altre home de Vila-real, un tal Alberto Izquierdo, que este veí de Villarreal té com a curiositat que ha guanyat dos programes, quasi que diria estel·lars de lo que és la televisió. Un va ser el Passapalabra, que avui en dia és un dels programes estrella, a l'any 2012, que se van portar el pot, que entonces eren de 374.000 pesetes, bueno, euros, perdón, euros. I també va guanyar, pues, el programa de Passapalabra. Vull dir que este home treballa en les oficines del Villarreal, o treballava, no ho sé, perquè si va guanyar en concurso no li farà falta molt treballar, ja, però bueno. I això, pues... Però claro, Susana, per a veure la senyal de televisió feia falta un aparato de televisió. I així veure les imatges, no? I per això ens hem de remuntar al final de la dècada dels 50 per a poder comprar aquestes televisions quan se van començar a emitir les senyals, no? I així, pues, n'hi ha que recordar a tendes electrodomèstiques mítiques de Vila-real,
sí,
com per exemple era Ràdio Meneu, que Ràdio Meneu en el seu dia, pues, va ser des de canos venent ràdios també, després també va ser des que venien...
Els primers que van vendre televisions.
Televisions. Després, al mateix carrer, estava Electrodomésticos Hidalgo.
També.
Que avui venim per ahí, diu, a veure què és el que n'hi ha, sí, perquè, claro, tu ves que va ser en els anys 70, però ara veus que ha canviat algo, no? I així, ara és una tenda de roba. O, i una miqueta més tard, Granda, davant dels Juïsos. Jo recordo que ma mare comprar la tele en Granda a Plaços, que entonces estava de moda. Però que
ai, clar, era... clar, clar, clar.
Però lo de Plaços sí que és igual, eh?
Perquè ara no passa de moda, això. Era...
Hasta en Amazon, pues pagar a plazos, ¿eh? Pero eso, en estos 67 anys de televisió en Espanya, gent de la nostre poble i comarca han contribuït per a que este mix de comunicació siga lo que és avui en dia, com per exemple va ser també rostres populars com Manuel Molés Usó, que pese a que està nascut a les Alqueries, en l'any que va néixer encara pertenecia, no és que pugui ser reivindicatiu, sinó, però
sí, sí,
pertenecia a Vila-real, era un districte.
Evidentment, sí, sí, sí.
Este home va començar la seva carrera professional escrivint al diari Pueblo, que dirigia entonces Emilio Romero. Emilio Romero va ser un mític periodista, que este home Si no estoy confundido, este va a arribar a ser director del Hospital d'Ací de Vila-real, que va a haber así. Ahí va, le ha pegado una manota al micro. Més tard, fa el salt a la televisió i s'uneix a Mariví, la filla del seu antic jefe, per a posar en marxa a Televisió Espanyola el programa sobre l'actualitat taurina Revista de Toros, del qual era guionista i presentador, i que es va mantenir en pantalla des de l'any 1973 fins a l'any 1983. A l'any 89 va participar al programa de Televisió Espanyola de Toros, juntament també pues, amb Mariví Romero, segur que eren les dos més taurinos d'Espanya. I en l'aparició de les televisions privades vas començar l'any 91 retransmitint les corregudes de bous al Canal Plus, canal on va conduir els espais de tauromàquia entre l'any 1992 i 1993, i Planeta dels Bous entre l'any 1995. Planeta dels Bous era un canal de la mateixa plataforma digital en el qual, pues, evidentment, se parlava d'aquest tema, i en el qual va estar allí fins l'any 2011. Un altre vilarrealenc va ser Jordi García Candau, que té un algo important en esta emissora. Que
pensa, I tant. Va ser un desfundador de la ràdio.
De la nostra ràdio. El qual és llicenciada en dret i periodisme, va ingressar a Ràdio Nacional d'Espanya en l'any 1977 i va ser subdirector d'Espanya a les 8 i va dirigir l'informatiu de migdia. En l'any 1982 és nomenat subdirector de Ràdio Cadena Espanyola i un any després aconseguís la direcció de l'emissora. Després de la substitució de José María Calviño per Pilar Miró al capdelantar de Ràdio Televisió Espanyola, García Candau és rellevat del càrrec a l'octubre de l'any 1986. Dos mesos després, el Congrés dels Diputats, a proposta del PSOE, l'escollís membre del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola. El 23 de febrer de l'any 1990 és nomenat director general de l'ent públic en substitució de Luis Solana. Va exercir el càrrec fins a l'any 1996. Durant el seu mandat, una de les seues principals preocupacions va ser el sanejament de la complicada situació econòmica de Ràdio Televisió Espanyola. Per això que va presentar en desembre de l'any 1995 un pla estratègic que incluïa una injecció financera pública per al període de l'any 1995-1999. Que equivalia a l'assumpció per part de l'Estat. Supongo que van traure els euros des d'entonces perquè pareguera menys diners, saps? Perquè ara te diré. 245.917 milions de pessetes que devia la televisió pública.
És que la gent no és conscient o no sap lo costós que és fer televisió. És dir, en ràdio se necessita menys personal que en televisió, perquè clar, és que la televisió se complementa, és un audiovisual, i la ràdio només és un àudio.
Claro. No, i a part, estem parlant d'ente públic, que per exemple Canal 9 en el seu dia va arribar a tenir quasi una emissora de televisió de tres províncies, quasi que no dic que a proporció estava sobredimensionada. Vull dir que ahí també, a part d'empleats, anava gent que no anava a treballar, me pareix a mi.
Sí, bueno, això a més.
A més de les subvencions públiques, com anava dient, anuals de 80.000 milions, o sigui, a pagar la deuda i damunt demanava 80.000 milions cada any per a poder-la mantindre. Este pla de sanejament no va arribar a tirar endavant. En trobar-se l'oposició, entre altres, de l'entonces el ministre d'Economia i Hacienda, Pedro Solbes. O sigui,
clar, va dir, és que això és un pou sense fons.
Menudo forat. I ara vull parlar d'un altre veí de Vila-real que també té relació amb aquesta emissora. Per això vaig a donar-te una pista. Posa-li la musiqueta, Txelo, perquè la gent sàpiga de qui estem parlant. Pues sí, és Rafael Beltrán Moner, i al que el nostre poble li ha dedicat el nom de l'auditori. Pues este home en esta casa també ha creat totes les sintonies d'esta emissora I en televisió espanyola, pues, també en el seu dia, la televisió pública va decidir que ja estava de gastar bandes sonores de cançons famoses i tal, i que la mateixa emissora tenia que propulsar el crear sintonies pròpies per als seus programes. I esta és una de les sintonies que jo estic segur que la fiques en qualsevol racó d'Espanya i tot el món sabria relacionar a quin programa perteneix. Que és, com t'havia dit antes, l'anècdota d'informe setmanal, que és com se diu el programa, en el nostre veí de Vila-real. Rafael, a l'any 1969, va ingressar per oposició en el Departament de Música de la Televisió Espanyola, en la especialitat de muntador musical. Dedicació que compaginaria des de l'any 1982 amb la de professor de l'Institut Oficial de Ràdio i Televisió. Fruit de la seva docència en la publicació del llibre L'ambientació musical, que serà test de referència per als nombrosos promocions d'alumnes d'esta matèria en els estudis de comunicació audiovisual i impartir cursos intensius sobre aquesta especialitat a Madrid, Barcelona, La Coruña, Castelló i València, juntament a Tenerife i fins i tot en el Centre de Formació de la Radiotelevisió Portuguesa a Lisboa. En la seva vessant com a creador musical a l'ambient audiovisual, és ben coneguda l'activitat de Rafael Beltrán com a autor de les sintonies de programes televisius tan coneguts com el que hem dit ara i hem escoltat, Informe Semanal, Estudio Estadio, Sesión de Noche, Otros Pueblos, Canal Nostalgia i la del tancament d'emissions de televisió espanyola. I és també compositor de les bandes sonores de múltiples sèries com Mundo en Acción, La Ruta de Orellana, El 98, El Mundo de la Velocidad, El Mundo del Espacio, El Mundo del Tenis, Tauromaquia, Otros Pueblos, El Instante Más Largo, Relatos Arqueológicos, Desafío al Viento, Fórmula 1, Españoles en el Pacífico o La Expedición Malaspina. Y en documentales con Manuel Vicent, Arquitectura para una Exposición, Cuenca de la A a la Z y Toulouse-Lautrec, entre altres. Imagina, però sobretot aquestes són famoses perquè totes han sigut majoritàriament emitides per el canal públic. I este és el nostre xicotet homenatge a la nostra televisió pública.
I a mi m'agradaria molt que parlarem d'aquestes persones que recordem i que recordarem sempre. ¿Te recordes el programa del Loco de la Colina?
El Loco de la Colina.
A ver si coneixes el que anem a escoltar.
Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. Pues las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremetida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paella. ¡Anda, vale! ¡Mira dónde llega el agua!
El Loco de la Colina, pues, era un programa de tertulia de... Bueno, tertulia de entrevistas eran personas muy particulares y entre ellos, evidentemente, estaba el Risitas, que pese a ser un hombre... Ell el cuñado, ¿eh? ¿Te recuerdas que el cuñado
sí,
cabría
sí,
la boca sí, y se le vio una leña abans?
Sí, sí, sí. Y ahora, ¿recuerdas que antes hem parlat del programa de la brujavería? Bueno, este tros era mític, ¿no?, en ella.
¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
Parecía la manifestació esta de la independència.
Te confesso una cosa, ara que això que ens està sentint, la gent que ens està sentint, i jo crec que això els farà un poc partícip d'aquests secretos que en conten sense dir, qui m'ho diu? Hi ha un polític que sempre, quan el critiquen, m'envia i se fragment.
No sé per què serà.
I a mi me fa molta, molta gràcia, perquè a més diu, que mala soy. En
pues
fi.
No. Quan estàs posada a l'ente públic i a la sort, té que assumir alabances i crítiques, perquè n'hi ha gent per tots els gustos. Lamentablement, sempre és més gratificant sentir que t'alaben, però està en la ràdio, bueno, la televisió, en Instagram, està en tot...
Lo bo que té la ràdio i la televisió, els mitjans de comunicació, és que tenim hemeroteca. I donde dije digo, i bueno, i al llarg del temps podem anar retraent tot.
Però la gent lo que se queda en les coses com han parlat antes, Curro Jiménez i això, que al final és lo que perdura.
Sí, sí, a més el Sancho Gracia, bueno, en Curro Jiménez teníem, cada una teníem el nostre actor favorit, no estava l'Estudiante, estava el Garrobo, vale? I tota aquesta gent, jo crec que mos va fer viure molts bons moments, en un moment en el que, pues bueno, encara estem adaptant-nos a aquesta qualitat de vida que ens donava la democràcia.
Pues sí, per això que cada moment, i després no hi havia aquesta competència que n'hi ha ara, que és que ara te donen un mando i estàs passant 80 canals fent sap i no veus res, i antes veies o blanc o negre, o sea, o la primera o la segona.
Teníem paciència per veure coses, perquè ara al tindre també plataformes tens la possibilitat de veure pel·lícules que te passes una hora mirant quina pel·lícula vols i al final no veus ninguna perquè estàs marejat.
Sí, correcte.
Jo crec que la ràdio, lo bo que ha tingut és que com la gent ens desplacem en vehicles i no podem estar aparats,
i n'hi ha molta gent que
ho fem de port,
que té les seues tendes, els seus negocis, també té la ràdio en marxa,
i no pot estar fijant-se en el que és una pantalla.
Correcte.
La ràdio segueix donant, l'actualitat és molt immediata.
I sempre és molt fresca, perquè les notícies, jo per exemple soc un gran consumidor de ràdio, tant de nit, perquè treballo en tots els horaris, i la ràdio és molt immediata, o sigui, si en 5 minuts ha canviat la notícia, automàticament, no és com la ràdio, la televisió, que és repetitiva, pim pam, tu te fiques canal 24 hores, estan repetint el mateix informatiu en els mateixos textos, la ràdio
pues,
no.
Per exemple, l'altre dia que va passar l'atraco
en Castelló,
la Salera, clar, a mi m'arriba la notícia, la verifique i la dic, però no tenia més dades de les que tenia, bueno, per això vas començar a córrer, perquè clar, també si no tens el mòbil a mà tampoc pots estar veient-lo. Sí, sí. Sin embargo,
jo,
no obstant, és el dia de la televisió.
Això, un altre dia parlarem de lo nostre.
En fi, de lo nostre, com queda això, no? Luis Cabedo, gràcies per haver estat així.
Bueno, hasta la próxima.
No se ríe.